Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem enrere en Cope Lleida. Puntuals, com sempre, arribem a les 12:20, dijous avui, 18 d'octubre del 18. 18-10-18. Mira, són d'aquelles dates que fan gràcia. A més, hores d'ara, mira, casualitat, eh? Estem a 18 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visita el delegat del govern de la Generalitat a Lleida, el Ramon Farré. També parlarem de salut i nutrició amb el Cristian Didier i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una gastem els darrers cartutxos de les escapades de Cope. Per què dic els darrers? Perquè està nevant ja al Pirineu. Està nevant al Pirineu. Ja ho sé que és d'hora. Però aviat tindrem la nieve en la Cope aquí. En fi, que busquem la previsió meteorològica. Ho fem, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel molt ennuvolat avui a les comarques de Lleida, amb precipitacions que al sud poden ser bastant fortes, amb ruixats importants avui. Temperatures sense canvis, hi haurà màximes de 21 graus a Lleida i Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell, fins a 23 a Balaguer i 19 graus a Viella. I el vent continuarà bufant de l'est i nord-est, aquí sense massa força ja. Demà divendres continuarà el cel molt ennuvolat, encara amb precipitacions més importants, freqüents, fortes al Ter Sud, més a prop de les comarques de Tarragona, i les temperatures han de pujar més. S'esperen màximes ja d'uns 23-24 graus a la plana de Lleida, a mínimes de 15 a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 10 graus a la Seu d'Urgell i fins a 7 a Viella. El vent continuarà bufant de l'est i nord-est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, Rosa Maria Perelló és investida presidenta de la Diputació de Lleida. Això sí, amb dures crítiques per part de l'oposició. Retreuen al PDeCAT haver convocat el ple d'urgència amb l'absència de dos diputats i qualifiquen el mandat de continuista. Això ha estat a partir de les 10 del matí. Una hora abans, a les 9, s'havia convocat el ple extraordinari en el que s'havia aprovat la renúncia del fins avui president de la Diputació, Joan Renyer. Ho avançàvem ahir com a darrera hora. Finalment, 8 detinguts i més de 60 quilos de marihuana comissats en una operació policial a Alfarràs. Els Mossos d'Esquadra han fet entrades i registres en 7 habitatges i un magatzem de la població del Segrià. I el govern i el Consell General d'Aran tancaran en 3 mesos un nou model de finançament per la vall. La comissió bilateral entre els dos executius constata la necessitat de visibilitzar la nacionalitat aranesa arreu de Catalunya. I degut a les darreres pluges, que, escolta, déu-n'hi-do com estan sent, doncs s'han hagut d'obrir les comportes del pantà d'Oliana per alliberar part de la seva capacitat per si torna a ploure en els propers dies. L'embassament de l'Alt Urgell deixa anar més de 60 metres cúbics per segon d'aigua. I recordem que ahir va haver la marató de Donar Sang a la Biblioteca Pública de Lleida, que em consta que va ser un èxit. M'hi vaig acostar a la tarda, vaig parlar amb la doctora Núria Vilanova, a qui no coneixia de manera personal, sí a través de telèfon, perquè la vam entrevistar. I, finalment, les xifres són magnífiques. Per tant, felicitats, Lleida. Es van acabar amb 404 donants i 66 oferiments. Persones que, finalment, no van poder donar sang demà. Per tant, va ser un èxit i, evidentment, com sempre, totes aquestes activitats és gràcies a tothom. Parlem d'esports, que ve avui un gerro d'aigua freda amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Federal S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs no va anar bé, finalment. El Lleida es va avançar, parlem del partit de la tercera ronda de Copa del Rei que enfrontava l'Ebro i el Lleida Esportiu ahir a partit únic i que el guanyador del qual ja anava al bombo per demà divendres enfrontar-se a un equip de competició europea. Doncs al final va guanyar l'Ebro 2-1, el Lleida es va avançar en el marcador, però va acabar eliminat davant de l'Ebro, víctima d'un mal arbitratge i, a més, per la imbatibilitat. Els aragonesos van empatar amb un penal inexistent, en van fallar un altre abans, i, a més, van sentenciar amb un gol en clar fora de joc. En fi, sigui com sigui, al final el que queda és el resultat, i aquest és el que va ser, 2-1.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que arriba el moment en el que fem memòria, ho fem ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tal dia com avui, un 18 d'octubre, però de l'any 93...
Bé, doncs una notícia a nivell nacional i internacional, podríem dir, perquè l'escriptor peruà Mario Vargas Llosa va guanyar la 42a edició del Premi Planeta amb l'obra L'Ituma en los Andes. Aquesta novel·la recreava la violència del Perú, perquè la podem llegir encara, el Perú contemporani, a la llum del mite grec. El premi estava dotat en aquells moments amb 50 milions de pessetes. Segons el Servei Geogràfic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Lleida havia patit els últims 5 anys, des de 1988 a 1993, 174 moviments sísmics. 8 van tenir una intensitat d'entre 2 i 4 punts. Això suposava més de la tercera part dels que s'havien produït en tot el territori de Catalunya.
Caram.
Viella i Aigües Tortes, principals àrees d'activitat sísmica. D'això jo ne puc donar fe, perquè algun l'he notat jo aquí a Lleida, a casa meva. Vull dir, vaig viure un parell d'ells suaus, gràcies a Déu, sense grans conseqüències, però estar a casa, sentir que et movies, i inclús recordo que tenia obert un bagul que era de la meva padrina i em va caure la tapa al cap.
Jo no ho he notat mai, però deu fer cosa, eh?
Sí,
clar, no estem acostumats.
Aquí els han viscut molt lleus, no? Però segurament que alguna persona que ens escolte ho recorde. Bé, doncs anem ara a Pardinyes, que estava preparant una campanya cívica intensa i directa. Els veïns volien lograr una major conscienciació del barri. En aquells moments hi havia poc interès per saber on ubicarien els gitanos. Això era el que preocupava al barri de Pardinyes. Després, la marca Fresca seria l'utilitzada per la comercialització de la poma i de la pera dels productes adherits a la Societat Anònima de Transformació SAT. Aquesta marca es va presentar a l'Ajuntament de Barbens i un total de 27 productors recollirien a l'any 3 milions de quilos. Amb aquest motiu, una vintena d'estants van engalanar els carrers de Barbens en la Festa de la Poma. D'altra banda, el préssec de Pinyana va consolidar la seva xarxa de vendes. El Farràs va celebrar la primera fira per promocionar la denominació d'origen Pinyana. I acabem parlant del petit nucli de població de Tor, que és un nucli que inclús imposa una miqueteta, que és el Pallars Sobirà. Al fons ja, allí s'acaba la carretera. Aquest nucli van denunciar els continus robatoris i amenaces d'un veí apodat el Palanca, que tothom lo recordarà. La gent del poble expliquen, com a exemple, que ningú s'atrevia a portar els animals a pasturar a la muntanya, ja que el Palanca els amenaçava amb matar-los, perquè aquella, deia, era la seva muntanya, i es dedicava a envair finques particulars sense pagar la seva quota.
Caram.
Bé, després hi va haver assassinats, hi va haver morts, hi va haver judicis, del que properament ja, segons anys, ja anirem parlant, però...
Ja aniran sortint, vaja.
Sí. Hi ha un llibre que està escrit per un periodista lleidatà molt interessant, sobretot perquè és un poble veritablement de llegenda.
Déu-n'hi-do. Molt bé, Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho havíem avançat al principi. La veritat és que és una d'aquestes entrevistes que em fa il·lusió poder tornar a fer. I quan dic poder tornar a fer, ara ho explicarem. Està amb nosaltres avui el delegat del govern de la Generalitat a Lleida, el Ramon Ferrer. Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia i molt amable per les vostres paraules.
Ara us explicaré i us explicaré per què. Bé, el Ramon, quan ha entrat a l'estudi, diu, home, ara fa dies que no venia. Dic, mira, exactament fa un any i escaig. Perquè sí que teníem entrevistes de manera periòdica, igual que amb d'altres, sí, polítics i d'altres persones que estan amb càrrecs a diferents institucions, però la darrera que teníem programada la teníem pel 3 d'octubre del 2017.
I raonablement no la vam fer.
Evidentment, la vam cancel·lar, la vam aplaçar. Sí,
jo recordo, sinedie.
Jo recordo un dia que em vaig trobar el Ramon Ferrer al carrer, potser havien passat 20 dies, i vam dir, escolta, de moment deixem-la a l'aire perquè cada dia passen coses. I va ser una època estranya, eh?
Sí, clar que va ser estranya i també apassionant, eh? És a dir, estranya per inusual, perquè a l'octubre, bueno, de fet un apunt, és a dir, no ha estat un any escaig perquè 8 mesos i una mica més he estat fora de joc pel 155, no? A conseqüència justament dels fets d'octubre, no? És que l'octubre va cristal·litzar el que venia anunciant-se des de feia 6-7 anys de la sentència de l'Estatut, amb un crescendo continuat. I necessàriament, vull dir, és que era inevitable que l'octubre fos esplendorós des del punt de vista de la notícia, perquè és que el referèndum, amb tot el que va passar, aquelles càrregues incomprensibles i desassenyades i contraris al bon seny i al dret i al respecte a les llibertats i drets de la gent, l'endemà, pràcticament el 3, una vaga general de país a Lleida sol eren 45.000 persones, jo no sé si ho veurem mai més, diguem-ho així,
No, va ser una època de mobilització gran, eh?
Després la nit del rei i després veníem ja del 20 de setembre, 21 de setembre davant d'Economia, després el 10 al Parlament, que vam fer la declaració d'independència suspesa pràcticament al cap de 7-8 segons, i després el 155, i va ser un mes d'octubre apassionant, del qual encara ara se'n produeixen efectes, és indubtable.
Ramon Ferrer feia referència al 155, el 155, que la majoria d'espanyols no teníem ni idea ni que existia ni en què consistia. Després resulta que per la grossa de Nadal es va esgotar el número, hi ha d'altres loteries. Entre d'altres coses, va deixar suspesa la tasca de Ramon Ferrer al capdavant de la delegació del govern de la Generalitat a Lleida. Jo li volia fer una pregunta, no per obrir ferides, sinó a nivell personal, perquè llavors ja s'havia aplicat el 155, quan el tema, parlo localment, a Lleida, quan el tema del museu i de les obres.
Sí.
Però, clar, suposo que llavors ho vas viure de manera, clar, externa.
Ho vaig veure amb molt patiment i molt dolor. És a dir, jo hauria estat dins del museu si hagués estat delegat del govern. No dic aplicant força contra ningú, però dintre sí, i amb els treballadors, i amb el museu, i per fer valer el seny. I és il·lustratiu que a la porta, diguem-ho així, hi havia l'avui president Torra i la consellera Borràs, no? La porta del Museu de Lleida, perquè van venir a testimoniar que la ignomínia era extrema i que aprofitaven la benentesa d'un 155, que entre altres grans defectes va generar un buit de poder a Catalunya que va ser aprofitat de manera indigna per treure del museu unes obres que mai no havien d'haver sortit.
Ramon, hi ha gent que defensa el 155, hi ha gent que no, evidentment, aquesta és la gràcia potser de l'ésser humà, no està d'acord en res. A nivell general, per les terres de Lleida, el 155 ha estat beneficiós o ha estat perjudicial?
No. El 155 atura. Sí que l'administració de la Generalitat, per garantir drets de la gent, pues, va anar funcionant i els funcionaris treballaven i les nòmines es pagaven i els concerts sanitaris i els concerts educatius però iniciatives polítiques de llarg abast, cap ni una. Subvencions que s'havien de pagar, pues no se'n preocupava ningú. Quan en una casa no hi ha govern, aquella casa no va de cap manera. Només cal que tots analitzem íntimament a casa nostra si per un moment o altre el pare o la mare o tots dos estan 3 mesos sense ser-hi. Aquella casa deu semblar, en fi, no cal entrar massa en detalls, però és evident que això no va de cap manera, no? Uh-huh. I és el que ha passat. El 155 ha desconnectat durant molt temps i després les conseqüències que han vingut després de les dificultats que van sorgir de les eleccions del 21 de desembre, que es va fer tot molt complicat pels equilibris parlamentaris, els equilibris polítics, tot això és evident que ha deixat un llast. Jo feia broma relativa, perquè d'això no se'n pot fer gaire broma, amb un que em preguntava justament ahir, no sé pas on, però em preguntava, diu, i tu què vas fer? Jo, pues, jo vaig anar a fer classe i a la delegació del govern va entrar ningú? No va entrar ningú. Dic, si hagués deixat un llapis cap per avall damunt de la taula, l'hauria trobat cap per avall damunt de la taula al cap de 8 mesos i escaig. Allà no va aparèixer ningú, ni per dir bon dia, no? I clar, és evident que, a més, que si no sobrem, no? Si l'hagués del govern no cal que hi siguem, però és evident que des d'aquí hi som, pues, hi ha iniciatives polítiques, hi ha moviment, la gent ve i t'explica problemes, mires de solventar-los. És que no, a veure, a les cases hi ha d'haver govern, eh?
Mm-hmm. En fi, fet això, no sé si és que ja tenim una edat, però ens agrada allò, quan ens tornem a retrobar amb persones que fa temps que no veiem, comencem a parlar del passat. Doncs ja hem fet la posada del dia del passat, també perquè la gent que ens escolti sàpigui d'on venia tot plegat. Ramon Ferrer és una persona que sempre que la truquem busca fora de l'agenda per venir, i l'absència aquesta perllongada ha sigut justament per això que m'ha explicat ara. Ramon, escolta, anem a parlar d'actualitat, que jo crec que sí, que s'ha de mirar el dia a dia, l'avui i el demà, si pot ser. Anem a parlar de l'aeroport Lleida-Alguaire, perquè es va reunir la taula estratègica d'aquest aeroport a Lleida amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, que tots coneixem d'aquí Lleida, sí, al capdavant, i les xifres que vau treure que vau posar sobre la taula, home, potser sí que estan lluny del que ens agradaria a tots plegats, però són millors que les anteriors, i crec que això és una cosa, sí, a reflexar.
A veure, són millors. És veritat que al juliol ja tenim els 33.000 més o menys passatgers que vam tenir tot l'any anterior. Però el que és essencial, i voldria fer-hi molt èmfasi, aquest aeroport va començar ja fa uns quants anys amb una mentalitat adreçada a un aeroport de passatgers. No hi ha massa crítica de passatgers a les Terres de Lleida. Barcelona està a una hora d'AVE, una hora i quart pràcticament des de l'aeroport, i més o menys enllaços que hi haurà ara, i per tant difícilment pot ubicar-se com un aeroport de passatgers. Per l'altra banda, tenim Saragossa, a 30 minuts o 35 minuts d'AVE, vull dir que pràcticament no hi ha espai. El que és substancial és el canvi estratègic que han fet de l'aeroport de Lleida-Alguaire. Concebut inicialment per passatgers, ens hem adonat tots plegats de que és l'aeroport d'elecció a Catalunya per activitats de caràcter industrial, de caràcter tecnològic, d'investigació, de logística, de tot això que tenim unes condicions ideals nosaltres, que no pot tenir Barcelona, que no pot tenir Reus, que no pot tenir Girona, perquè són aeroports bàsicament de passatgers, especialment en temporada d'estiu, que és que no hi ha espai, no hi ha slots, no hi ha per pràcticament res més. Si vols fer activitats, per exemple, de prova de coets espaials, com hem fet a l'aeroport de Lleida-Alguaire, a Barcelona no els faran. Si volem tenir basades quatre aeronaus de transport de paqueteria o de càrrega urgent que acabarem posant a l'aeroport de Lleida-Alguaire, que estarà volant tota la setmana i que dissabte i diumenge faran estar d'aquí i podran fer manteniment, a Barcelona això és molt difícil. Si volem tenir empreses de formació de pilots com BAJ, una escola de Lituània que pràcticament formarà aquí 400 pilots cada any. Si volem tenir 11 avionetes d'aquesta mateixa companyia volant contínuament sobre el cel, si volem que Vueling faci formació de pilots, si volem que hi hagi experimentació amb drons, etcètera, etcètera, no, a Catalunya només es pot fer a Lleida amb unes condicions excel·lents, per altra banda, i molt apreciades. Jo pronostico, i ara generalment no val a pronosticar, i menys una persona que ve de ciències i que sap que això sempre s'equivoca un, no? Però jo pronostico que hem de començar a parlar no de passatgers que venen, no sé, sinó d'operacions que es fan a l'aeroport. Perquè quedarem garrativats a curt termini que podem acabar fent més operacions nosaltres que altres aeroports de Catalunya. I aeroports vol dir, operacions vol dir aterratge i enlairament d'aeronaus, preses de contacte al terra, en fi, tot això generarà una activitat a l'aeroport extraordinària, d'aquella que queda aquí, perquè al cap i al fi els esquiadors sí que és veritat que venen, encantats que vinguin, l'aeroport de Llaguada és fantàstic pel Pirineu, però acaben anant-se a una altra banda. Els pilots de BAA, aquesta empresa BAA, per dir-ho en català, BAA, es queden aquí a Lleida, són 35 persones que ara comencen una formació, són 10 instructors, són 4 tècnics, són avionetes posades allà dalt, vull dir que això genera activitat sobre el terreny, i per tant tenim aquí un horitzó per l'aeroport. Més que més o menys esquiadors, el que hem de començar a pensar en termes d'operacions a l'aeroport.
El tema dels esquiadors, que jo crec que ho has definit perfectament, però hi ha un matís, i és que, per exemple, Quality Travel, futur operador suec, perquè, clar, sempre ens hem queixat de que, clar, porten els esquiadors, però se'ls enduen a Andorra. Bueno, Quality Travel apostarà per Baqueira, per exemple, sí, per portar els esquiadors a la Vall d'Aran.
I ho hem d'explicar una mica, és a dir, el tour operador anglès és un tour operador d'un perfil de gent que no només busquen l'esquí, sinó que busquen el skiing, no? el shopping, després l'after hours, diguem-ho així, és un altre. En canvi, els suecs tenen un perfil de gent un punt més gran, que volen venir a esquiar, que els agrada l'entorn, que volen venir a esquiar, que volen tenir sol, que volen no sé què, però que volen pau i tranquil·litat, no? En aquest sentit, van a unes pistes d'esquí d'alt nivell i són en termes generals i sense voler discriminar ningú, ni cap ni menys, són d'un cert poder adquisitiu, són gent que generen activitat econòmica sobre el territori.
Són perfils diferents, correcte.
Són perfils diferents i ens està bé, és a dir, nosaltres hem de mirar de tenir tots els perfils possibles, no?, per generar activitat.
Ramon Ferrer, amb l'alcalde de Lleida, amb en Fèlix Larrosa i antigament amb l'Àngel Ros, teníem la costum d'acabar sempre les entrevistes parlant d'esports.
Perquè sé que els agrada bé. Sí que no sé.
Avui tenim, mira, una mala notícia. Ahir el Lleida va caure a tercera ronda de Copa del Rei. I un pot, si no està sobre el tema, diu, bueno, tercera ronda. No, tercera ronda era que qui guanyava després entrava el bombo
sí,
a jugar equips europeus.
A la bona, sí.
Que juguen europeus. Sí, va caure amb una polèmica arbitral, però va caure. Això sí que és una mala notícia a nivell de públic, a nivell de jugadors i a nivell econòmic.
I a nivell d'il·lusió, també. Sí. És evident que si ve aquí toca el Madrid per dir alguna cosa, o toca el Barça, o l'Espanyol, no sé què, doncs això és una festa, no? I a més, jo crec que anava bé, que t'equivi que anaven bé, no? I per tant em va sorprendre que ens eliminessin, però malauradament és així, la pilota és allò, no? Si no entra pilota, no?
No,
si
no, cubic, això està clar.
No entra.
Si no entra, no entra. Delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Ramon Ferrer, com sempre, un plaer que ens haguis acompanyat. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
Doncs apa, que aquesta sintonia ens indica que comencem a parlar de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Déjame que ponga la coletilla cuando te presento. No és afany de protagonisme ni de història personal, sinó perquè us quedeu més tranquils. El Cristian Didier és nutricionista graduat, universitari, amb la seva carrera. És a dir, no és una persona que hi entén, que ha anat llegint blogs i que s'ha anat informant. No, aviam, es va autoformant, evidentment, però té una base d'estudis oficials i reconeguts, i per això el tenim aquí, no per res més. Després, supongo que hi ha coses que hi ha diferents corrientes. Hay cosas que entre nutricionistas tampoco os ponéis de acuerdo, supongo, ¿no? Pero las bases no, ¿eh? Las bases son claras. Per tant, escolteu, tranquils. No, és que el nutricionista, a veure, tothom diu que... No, tothom diu que ho és, Els que ho són ho diuen, i ho són. Els que ho diuen sense ser-ho, doncs escolta, o sea, aquí no hi podem fer res.
Perdona, ara que ja lo has dicho, aprovecho porque yo contra el intrusismo laboral todo lo que necesite. O sea, todo lo que veáis explicado como asesor nutricional, sí, experto en nutrición, blog en nutrición,
bueno,
etcétera,
pues hay un montón, ¿eh?
¿Vale? Dietista experto, ¿vale? De este tipo... no tienen la formación adecuada.
Claro. Y puede ser que no, lo que nos diga sea correcto, pero también puede ser que lo que nos diga no lo sea.
Es el problema, porque es que la gran mayoría de veces no es lo correcto.
Claro, ¿sabes por qué empezamos así? Bueno, el Cristian té un equip ara ja nombrós, el trobeu a www.disantanutrició.com i si no, Disantanutrició al carrer Alcalde Porqueres número 74. Bueno, ahora sois gente ya, ¿eh? Estáis ya en algún gimnasio también haciendo, sí, sí. Y también estáis en los colegios, hablábamos la semana pasada, uh-huh, en algún colegio, la gente que os pida bueno, opinión y asesoramiento, pues pels menús particulars, en fi, ja, parlàvem fa dos o tres setmanes de la menopàusia, en fi, de moltes maneres, la nutrició afecta a la nostra vida i en moltes etapes de la nostra vida. Però començava per això, pel tema del... No de l'intrusisme, jo anava pel tema de cuidar-ho amb la gent que s'autodenomina expert en, perquè de vegades ens poden donar consells erronis. Durant l'any en parlarem de molts, del tema de dietes, del tema de quantes vegades comer, del tema de quantes calories al dia comer, de com comer-les. I avui anem a tocar un tema que també ens heu enviat missatges, ens n'aneu enviant, no tots ens han estat aquesta darrera setmana, ens aneu enviant i nosaltres anem triant doncs temes per traure'ls. Podeu enviar-ho al WhatsApp al 664-526-180, missatges de veu, missatges de text, 664-526-180, no cal ni que us identifiqueu. Escolta, que sóc un oient o una oient i he escoltat el nutricionista, el Cristian, i m'agradaria que tractéssiu de... I un dels temes que s'ha repetit és l'ayuno. Claro, tu te das una vuelta por internet y está lleno de consejos, de expertos, de asesores que te hablan del ayuno sí, del ayuno no, del ayuno sí una vez al mes que es bueno, del ayuno sí, del ayuno intermitente, del que se hace diariamente, del concentrar las comidas en unas horas al día y después ayunar unas horas al día. Hay tanta información y para todos los sentidos que al final dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que sí y qué es lo que no?
Bueno, el ayuno es un tema clásico en las dietas, ¿no?, de adelgazamiento, y es un tema que es un recurso muy bueno porque es como muy mágico, ¿no? Uh-huh. Entonces el ayuno es como muy mágico porque te hace hacer un montón de cosas buenas, ¿no? Entonces mi pregunta siempre es la misma, porque cuando alguien me dice ayuna porque va bien, entonces siempre pregunto lo mismo. ¿Te va bien para qué? Cuando tengamos esta respuesta, entonces me lo plantearé, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que no estoy de acuerdo para nada con el ayuno. A ver, tenemos
claro,
que tener...
Además, ya avanzo que vamos a acabar el espacio sin una respuesta
clara.
Clara, ¿eh? Es a dir, porque claro, hay muchos matizos, después cada persona es un mundo, amb el cual, si voleu tractar aquest tema de manera personal, doncs aneu amb un nutricionista.
Claro, piensa, Ricard, que la investigación nos va enseñando y va avanzando el tiempo y entonces vas aprendiendo, y lo que pensábamos que era correcto lo hemos desdicho porque ahora resulta que no es tan correcto, ¿no? Para ponerte un ejemplo, hasta no hace mucho tiempo se explicaba de que se tenía que comer 5-6 comidas al día, sí o sí, y era lo que funcionaba, y era lo que mejor iba, y era lo que si no lo hacías iba mal, ¿no? Pues ahora se ha visto y muchos estudios han demostrado que no hay diferencias si tú comes 5-6 veces al día a si comes 3 al día, o si comes 2.
Si el volumen total del día es el mismo, ¿eh?
Entonces... Claro, aquí hay un montón de matices porque es muy, 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 muy complejo la historia. Claro, si tú comes 3 veces al día, mi primera pregunta es, ¿estás comiendo realmente 3 veces al día? Porque hay personas que dicen, yo solo como 3 veces al día. Pero entonces, en la merienda, abre la nevera.
Claro.
Y entonces, supongo que no solo la ve. ¿Me entiendes? Entonces, aquí,
algo
¿qué
pico,
pasa? Algo
claro.
Pico, algo como...
Esa ya es una cuarta comida del
ya
día.
Ya es una cuarta comida.
Claro.
Y entonces, si es de picoteo, entonces, de empezar, voy a empezar este reto y voy a comer menos y me pongo en ayuno, entonces, motivacionalmente funciona bastante bien. Pero luego, suele haber un pequeño atracón cuando volvemos a comer, ¿vale? Entonces eso tiene que estar un poco controlado porque no tiene mucho sentido. Entonces yo, mi consejo principal con el ayuno es que personalicemos mucho este tema, ¿vale? Hay que personalizar muchísimo.
O sea, que lo que el cuerpo necesita diariamente uh-huh. esté garantizado. Eso para empezar. No, te lo
que
digo porque vamos a hacer ayuno.
Que no tengas sensaciones negativas en relación al ayuno.
Es decir, vamos a tirar al extremo. Dicen, no, es que ayunar ayuda a perder peso. Sí, perfecto. O sea, dejarme que haga una frivolidad. Pero los pobres niños de África, y no hace falta ir tan lejos, que por desgracia no pueden comer, no porque quieran, sino porque no pueden, están delgados. Claro, perfecto. O sea, no comer adelgaza, por supuesto. Uh-huh. Pero también dejas de ingerir vitaminas, minerales, fibra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es así. Queremos adelgazar saludablemente.
Bueno,
porque claro, si nos vamos a quedar delgados con mala salud, mal negocio.
O sea, este es un tema personal mío, desde mi punto de vista, desaconsejo totalmente el ayuno para la pérdida de peso. O sea,
el ayuno como modelo de alimentación supervisado y garantizado con los modelos no es para perder peso, es un sistema de alimentación.
Una manera.
Si solo lo hacemos para perder peso, mal vamos.
Yo lo considero totalmente innecesario, no, lo desaconsejo de hecho y no lo encuentro. Hay personas que lo asumen desde otro punto de vista, más espiritual incluso, ¿por qué no? Uh-huh. Bueno, si encuentran su equilibrio, si encuentran su manera de tal, adelante. Comiendo todos los nutrientes al fin y al cabo y que no tenga sensaciones negativas propias, porque luego tenemos unos sentimientos de culpabilidad porque cuando he acabado el ayuno he tenido un atracón y ahora me quería comer una cosa y no me la he podido comer y tenemos unos sentimientos de culpabilidad terribles, que esto no puede ser con la alimentación. Entonces, bueno, es un tema complejo y que no quiero herir sentimientos. Yo lo desaconsejo, no lo aconsejo. Para mí es lo clásico de comer 3, 4, 5, 6 veces al día. Es más práctico, la persona suele estar un poco más tranquila, etcétera. Sí. Y quiero hacer un pequeño matiz porque los que me estáis escuchando, los que hacéis deporte...
Claro, eso es otro mundo que también hay unas corrientes ahí,
exacto. Entonces aparece un concepto que llamamos ayuno intermitente, ¿vale? En el deporte. Ahora quiero hacer un poquito de fisiología y es porque pensar que el músculo se llena de energía, de azúcar, de glucosa, de hidratos de carbono. Esa energía está allí dentro del músculo. Cuando tú haces actividad física puedes utilizar esa energía, pero también puedes utilizar una energía que viene de la grasa, ¿vale? Entonces, en deporte se han demostrado unas técnicas para tú optimizar la utilización de la grasa en el deporte. Bien, ¿cómo se hace? Se hace un ayuno intermitente. Entonces, ¿en qué consiste? Sí, consiste en reducir la cantidad total de hidratos de carbono que tú haces. En números, para que me entiendas...
Para que comas.
Para que me entiendas, si tú de diario comes 6 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, cuando un deportista lo tenga en ayuno, voy a bajarle a 2,5 o 3.
Entonces, eso significa... Eso es en supervisión, ¿eh?
Claro, con supervisión. Cuidado, ¿eh? Eso supone que esa persona está comiendo... No está en ayuno como nosotros conocemos. Está comiendo menos hidrato de carbono para que su músculo no esté cargado de energía de glucosa. Entonces son conceptos muy diferentes. Hay deportistas que se levantan por la mañana y dicen, me voy a correr sin desayunar. Eso no es hacer un ayuno intermitente. Estás corriendo sin desayunar. Y
este tamaño, el Cristian tenía los brazos separados con un metro, ¿eh?
Exacto. Entonces, si te has comido un bocadillo bien grande, tu energía está más que llena. Uh-huh. Y si al día siguiente te vas sin desayunar, no estás haciendo la función que buscamos con el deporte.
Si por la noche cargas los músculos, ¿eh? Por esto que estamos hablando... Por pasar la noche no se descargan.
No, para nada.
Ahí está, ¿no?
Ahí está. Esa energía está ahí guardada para el siguiente entrenamiento. Entonces, mucho cuidado también con los deportistas que hacen entreno sin desayunar, porque no es del todo adecuado. Si queremos hacer un ayuno intermitente, buscar consejo de un especialista en nutrición deportiva, porque es una técnica de aumento del rendimiento deportivo efectiva, pero hay que saberla hacer. Hay que combinarla muy bien con el tipo de entrenamiento que hago, con las intensidades en las que voy y cuándo lo tengo que hacer de la semana.
Bueno, eso es
muy importante.
És un tant percent de gent molt específic que, evidentment, també requereixen la supervisió d'un nutricionista. A més, podeu anar a parlar amb el Christian, amb Dissanta Nutrició, i us assessoraran i es comunicaran amb el vostre entrenador personal per coordinar-ho tot plegat, perquè és a dir, el dia que vas a entrenar és una cosa, el dia que no entrenes és una altra, el cap de setmana és una altra, todo cambia.
Está claro, es un grupo muy reducido, muy pequeño, muy controlado, pero es que confunde al resto de la población.
Claro.
Porque el resto de la población ve a una persona deportista más o menos delgada,
claro, esta gente
con que no desayuno claro. Por la mañana, hay que hacer
yo alguno. Tampoco, correcto.
¿Vale? Entonces que no lo mezclemos, ¿no?
Veritat. www.disantanutrició.com, alcalde Porqueres número 74 Lleida, ja ho vam dir fa molt temps i ho recordo, també passen consulta a través de videoconferència per entendre'ns, és a dir, un cop et volen veure per medir-te per escolta, donar-te la mà i evidentment doncs, tractar-te de tu a tu, però després podeu seguir les vostres visites a Disanta Nutrició a distància i també es fa. Y hay gente, pues oye, que lo necesita y le va bé, ¿eh? Os trobeu a les xarxes socials, canal de YouTube, el Cristian ja és una estrella d'internet, és un youtuber, trobareu receptes, que és una cosa molt important, perquè a vegades parlem de, no, escolta, s'ha de menjar peix i tal, però escolta, jo m'encanso de fer-lo sempre igual, és que hi ha mil maneres de preparar-lo, qui diu el peix diu la fruita, diu els cereals, diu, hi ha mil maneres, i de vegades les coses ens entren pels ulls, si ens donen receptes diferents, diem, ah, caram, que bo que és aquest plat, doncs és super saludable i fàcil de preparar i barat, que això també ho hem de mirar.
El próximo día hablaremos de recetas del salmón.
Pues venga.
Anoche cené una cama de guacamole con salmón.
Carai.
¿Qué te parece?
Muy bueno.
Muy bien.
Tiene buena pinta.
Muy buena pinta.
Cristian Didier, buena semana.
Gracias.
Joan, ¿qué tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Finestra dels records, camí cap a la una, l'obrim i cap on dona, cap a què veiem?
Anirem a un indret, a un lloc, a un personatge que potser tu sabràs i coneixeràs.
A veure.
Per exemple, tu vas sentir parlar de Guillemota. Qui va ser Guillemota?
Ara no recordo, però t'he sentit parlar.
Pues avui
sí que t'he sentit parlar.
Parlarem de Guillemota. I anirem a Àger. Perquè hagi tingut i conservat al llarg del temps...
Ah, sí, ja sé què és.
Sí?
Sí.
Un carrer dedicat a Guillemota. Però qui va ser aquesta jove? Un tal Matxicot, cap, doncs, més o menys als anys 1474-1475, operava amb els seus valedors a la Vall d'Àger. Els seus homes van assetjar la població, pensant que seria fàcil el seu saqueig, però li va costar molt aconseguir la rendició dels defensors de la vila. Quan l'assolí, el seu primer desig fou calar foc i que cremessin les cases i les persones. Però aquesta decisió l'ajornà fins al dia següent quan va descobrir una vella donzella entre els habitants del lloc. Se'n va agradar i li va dir que volia passar la nit amb ella. Guillem, que així es deia la jove, va respondre que acceptaria la proposta, sempre que Matxicot no cremés la població. Però aquest va contestar-li que era ell qui decidia passar una nit junts, sense parlar de res més, i que si no ho acceptava de grat ho hauria d'acceptar per força. Davant aquestes afirmacions, i pensant a salvar el seu poble, Guillem va acceptar, anar a posar-se ben polida i sortir de la vila en direcció al campament del vencedor. En arribar li demanà que aquella nit la passessin tots dos sols, sense que ningú els molestés, cosa que ell acceptà ràpidament en Matxicot. Es va preparar un bon àpat i el millor vi, i mentre les dones de la població no paraven de murmurar, considerant-la una dona pública, va començar la llarga nit d'anar a Guillema. Menjar, beure, petons... I mentre al campament la jove Guillema intentava salvar el seu poble de l'anunciat incendi, perquè si això succeïa representaria la mort total i absoluta de la població, les dones d'Àger no paraven de murmurar sobre la baixesa de Guillema, la qual van anomenar Guillemota per l'honor que havia perdut en consentir passar la nit amb un home d'aquella mena. La nit avançava, beure petons, però cada cop que ell volia arribar més enllà, ella li servia una nova copa de vi, tot dient-li que calia que agafés molta força. Al final va caure estès de tant vi ingerit, moment que va aprofitar Guillema per agafar l'espasa que ell duia i tallar-li el cap. L'agafà i silenciosament se l'endugué vers la població, i quan l'endemà al matí els homes de Matxicot van descobrir que la testa del seu capità es penjava de les muralles d'Àger, van esverar-se tant que van fugir. D'aquesta manera, Àger es va salvar de la destrucció gràcies a la jove Guillema, que va aconseguir salvar el seu poble. La gent encara avui assenyala el lloc on va morir en Matxicot. Tanmateix, la veu popular d'aleshores, sobretot la femenina, no va acceptar que Guillema pernoctés a la tenda d'un home, i la degradació en el nom va continuar fins a la seva mort. Li deien la Guillemota. Des de fa temps i fins al dia d'avui, aquesta valerosa dona, gràcies a la qual el poble se salvà segons la tradició, segons la llegenda, té un carrer dedicat que n'ha perpetuat el nom. És el carrer de la Guillemota. La dita d'avui ens diu, parlant de les memòries i de quan un es fa gran, qui no té cap ha de tenir cames. És a dir, que si no et recordes d'una cosa, sí, has de tornar a buscar-la.
Sí, sí, sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Busquem les senyals horàries, és la una després les escapades de Cope.